i la nova gamma de Titan Reformista.
Visita'ns al carrer Joanot Martorell 272 de Granollers o a grupolover.com. T'hi esperem!
Pots reformar o pots fer el teu projecte amb Fontgas.
Fontgas.
35 anys de servei distribuint materials per a instal·lacions, reformes, climatització, sanitaris i molt més per a casa teva o per al teu negoci. Vine a les nostres 6 botigues Fontgas de Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers i Sant Celoni. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes.
Fontgas.
Són les 7, Moritzet. Ho captes? Moritzet, un sabor bestial.
Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong.
Avui Islàndia és dimarts, i si és dimarts vol dir que és dia de Xavi Bosch, avui el tenim aquí, que el podem veure,
tocar.
Mira, en el teu cas, sí, jo el tinc,
que el toco i tot.
Més lluny. El tinc més lluny. Xavi Bosch, bona tarda.
Bona, Albert.
Com estàs?
Molt bé.
Bé?
Sí, sí.
Sí, sí. Messi, què? Tu que aquest rum-rum orienta'm una mica, perquè...
Messi difícil, no?
Messi difícil.
Molt difícil, sí. Home, per més que ell vulgui, tingui ganes de tornar i de tornar a fer vida aquí, i els seus fills de retrobar els amics... i tot plegat, ha d'encaixar massa coses perquè tot acabi passant, tot acabi confluint. El Xavi vol, la Porta vol, el Messi vol, el Tebas diu que vol, però no sé si tothom diu la veritat.
Veurem a veure què passa. Fa uns quants anys que dura aquest col·laboró amb Messi, no?
Estava vaticinat per la setmana que ve. El sobre,
ah, sí?
Que he portat per la setmana que ve està tancat el futur de Messi.
Ah, carai. Jo em pensava que potser ho, sí, havies vaticinat en el sobre de final de temporada.
Una cosa no treu l'altra.
Mm-hmm.
Però, sí, sí. Messi, el futur de Messi està al sobre de dimarts que ve.
Al sobre de dimarts
que serà que dimarts 13, mala sort.
Ostres, ja comencem bé.
De moment avui som a 6. Parlant de 6 i parlant de números...
A veure...
La setmana passada em vaig fer un embolic important amb la xifra de vots que havien aconseguit tant el PP com el PSOE en les eleccions municipals. De vots absoluts. I vaig dir una barbaritat, que per sort no he sortit del diàling i encara no entenc per què. Però... finalment la xifra és de el PSOE 6 milions de vots per arrodonir i el PP 6,6 milions de vots a les municipals. Deixem les autonòmiques al marge.
Uh-huh.
Per tant, aquests 600.000 vots de diferència entre els uns i altres.
Clar, la setmana passada havies parlat tu de 23 milions i 20 milions, llavors vam dir, a veure, aquí on ha sigut l'error, no? I em sembla que és el número de regidors, perquè de regidors sí que és 23.000 a 20.000, no? I llavors és probable que...
Vaig afegir zeros, vaig canviar la causa... Tot, molt bé, tot.
De 1.000 a milions, un petit detall.
Bé, doncs escolta'm, precisat això, la victòria va ser pel Partit Popular, els ajuntaments es constitueixen la setmana que ve, si
també
tot...
També direm alguna cosa a sobre de la setmana que ve.
A veure, clar, perquè aquí han hagut les eleccions, però els ajuntaments s'han de constituir. Sí, no, sí, vol dir que tots els alcaldes més votats o els candidats més votats siguin els que acabin sent alcaldes. Vull dir que a aquestes hores, mentre estem aquí fent ràdio, hi ha molta gent fent pactes, eh?
Negociant i tovallons de paper amunt i avall.
Exacte. Bé, obrirem sobre de vaticinis d'aquí una estona. Abans, tens a punt el m'ha agradat, no m'ha agradat.
A punt.
Doncs som-hi, va.
Borges us ofereix aquest espai. M'ha agradat. No m'ha agradat.
M'ha agradat veure que una pila de nens i nenes de cinquè de primària de 70 escoles de la catalafonia han presentat jocs de sobretaula de català, sobre la nostra llengua. Els han presentat al concurs Tisner, que organitza cada any, des de fa anys, Plataforma per la Llengua. Han guanyat aquest any les propostes d'escoles de Sant Pere de Ribes, del Poble Sec i de Prats de Lluçanès. I el dijous, a l'Institut d'Estudis Catalans, vaig tenir la sort de seure'm a jugar amb ells davant del seu tauler amb els tres jocs guanyadors, i vaig poder fer una partida amb un d'ells. Espectacular. Espectacular d'imaginació i de presentació. No està tot perdut. No m'ha agradat que siguem a dimarts 6 de juny, que hagin passat 9 dies, 9, des de les eleccions, i que el meu poble, com a tants pobles de Catalunya, encara tinguem tots els rètols dels candidats de tots els partits penjant dels fanals. I Ja entenc que amb els resultats que han tret alguns d'ells no tenen ni moral per enfilar-se a treure la foto. Però igual que a la nit que comença la campanya tots corren a penjar els cartells a mitjanit, així que hem sabut els resultats, l'endemà mateix no n'hauria de quedar ni un. Està clar que només ens volen pel vot. D'altra banda, cap novetat. M'ha agradat anar al Liceu a veure Parsifal i haver gaudit d'un viatge espiritual de 5 hores, un increscendo. En 40 anys d'anar al Liceu he tingut la sort de veure Parsifal 3 vegades i en cap d'elles, en cap, no m'han vingut ganes d'envair Polònia. Woody Allen a banda, aquest cop l'orquestra al Liceu, l'orquestra dirigida pel mestre Josep Pons, ha aconseguit una cosa molt difícil, que és que Wagner soni igual de ben directe que els discos. Bravo pel director de l'orquestra, bravo per l'orquestra i bravo també pel muntatge. La llàstima és que per la temporada que ve el Liceu no hagi programat cap Wagner que no sigui en funció de concert. Si això fos una tertúlia esportiva, diríem el Liceu està fugint de l'ADN Liceu. No m'ha agradat veure que encara haguem de dur una mascareta a la butxaca per si hem d'entrar a una farmàcia. Francament, no sé ja quin sentit té que encara es mantingui la mascareta només en aquests centres de salut concrets. Els farmacèutics amb els que he parlat tampoc no ho entenen gaire, em diuen. És com si s'haguessin oblidat d'ells, i ni el Fernando Simón ni ningú no recordi que ha quedat un col·lectiu aïllat amb la cara tapada. M'ha agradat aquest diumenge veure les imatges del centre de París tallat perquè els Champs-Élysées, a tocar de l'Arc de Triomf, s'hi feia la final del concurs de dictats de París. Dictats. La calçada de París, del Champs-Élysées, ocupada per 1.779 pupitres, perquè exactament 1.397 persones, rècord mundial, rècord Guinness, fessin un dictat de 20 minuts de les lletres de Montmolant d'Alfons Daudet. El text el va llegir un locutor 3 vegades. I avui, en un món de números i d'inputs ràpids i de pantalletes, el dictat en retorna, potser, a les paraules i a la concentració pausada. I com a entreteniment, a més, el dictat és una cosa bàsicament francesa. Jo em vaig inspirar als dictats a Estrasburg per inventar-me el gran dictat de TV3. Doncs a França tot va començar, sembla, com a distracció per l'emperadriu Eugènia per distreure la seva cort. Diuen que el primer dictat s'hi va presentar ella, l'emperadriu, que va fer 62 faltes, i Napoleó III, que ho va fer pitjor, que va fer 75 faltes d'ortografia. Diumenge a París, molts dels 1.397 participants no van cometre cap falta. No està tot perdut. I finalment no m'ha agradat i m'ha esgarrifat saber que més de 80 nenes i els seus mestres han estat enverinades a escoles al nord d'Afganistan. És un pas més dels talibans en aquesta regressió de drets de les dones que ja eren de per si prou migrats. Les noies tenen, des de fa 2 anys, recordem-ho, tenen prohibida arribar a l'educació secundària i anar a la universitat. Ara ja ruixen de verí les nenes més petites perquè sàpiguen com les gasten i quines són les conseqüències si no s'assenyeixen a la interpretació rígida i estricta de l'islam que imposen els talibans. És, sens dubte, una crisi humanitària de primer ordre, mentre el món mira una vegada més cap a l'altra banda.
A veure, Maria, tu ets de les que portes una mascareta per si has d'entrar en una farmàcia?
No, he de dir que no la porto i que alguna vegada he entrat a la farmàcia tapant-me la cara amb la mà. Perdó, no porto mascareta,
Amb cara de bona persona.
Sí, i sempre m'han deixat passar i intento anar ràpid demanant el que havia de demanar.
Intentes no respirar mentre estiguis allà. No, però realment els farmacèutics, les farmacèutiques han de fer aquesta conversa 70 vegades al dia, no? De dir, no, passa, és igual, va, és igual.
Estan regalant moltes mascaretes que ja no...
O te les fan comprar. L'altre dia és que justament parlava
qui, no?
Sí, i que te la feien comprar per 30 cèntims o així.
Sí, preu de cost, però sí, vaja. Sí. Tu la portes, Albert?
No, ara ja no. Va durar uns dies que sí, que encara en tenia una a la butxaca, però ara no en tinc cap a casa,
per
exemple.
La porto
no?
Sempre per anar a la farmàcia.
Sí, sí. Per cert, si l'Àgata Roca ens està escoltant, estarà molt contenta amb el castell dels cartells electorals, perquè és una de les coses que més la treuen de polleguera. I avui ens hem trobat a les 5 de la tarda a plaça Molina, i abans de dir-me hola, el primer que m'ha dit, m'ha assenyalat dos fanals i dir, mira, encara hi ha els cartells aquí electorals.
Jo quan m'he sentit que ho deia el Xavi, m'ha vingut al cap directament la Gata Roca. Jo tinc un altre dubte, però no et feia jugador de jocs de taula? És a dir...
No ho soc massa, però home, va ser una ocasió única, i els nanos, en aquest cas de Prats de Lluçanès, que és amb qui vaig jugar, realment s'havien currat molt i molt aquell joc.
De què anava el joc, més o menys?
El format era com de Trivial, i aleshores amb una trentena de paraules pròpies de la seva població i de la seva nova comarca del Lluçanès, recuperades per la gent gran del seu poble, pels seus avis i àvies, doncs havies de jugar i respondre o dibuixant i endevinar aquella paraula, o donaven una definició i havies de dir la paraula, o deien la paraula i havies de donar la definició. En fi, tenia 3 o 4 o 5 possibilitats diferents, molt entretingut.
M'has fet pensar, l'altre dia em feia referència al Màrius Serra amb un article a La Vanguardia que parlava d'una paraula que a Taradell també, diguem, és habitual, aquesta l'hagués endevinat, que és flosti.
Sí, sí, aquesta era la paraula estrella. És com un comodí que serveix per dir sí. Estria, Torell, Andròmina, una sí. miqueta tot, no?
Passa amb aquest flosti.
Sí. Sí.
Perfecte.
Sí, sí. No gaire útil, no? Normalment sol ser una cosa que no sigui gaire útil, però
val,
sí, sí.
Ah, vale, vale. Em pensava que deies que la paraula en si no era gaire útil.
No, no, molt, jo... molt, sí, sí.
Molt útil, molt. Sí, sí. El Màrius Serra ho sabia perquè hi era i perquè no només hi era, sinó que ell va presentar aquest acte tan xulo. Mm-hmm.
Bé, i a més citava també quan havíem fet el divendres amb l'Espartac Parant, que anàvem fent les paraules en ruta poble per poble a Catalunya, i llavors citava fins i tot diversos pobles on es havia trobat també el flosti aquest que recuperaven els alumnes del Lluçanès. Són les 7 i 11 minuts, el sobre el tens a mà,
el tinc
sobre
a
de vaticinis, sí, doncs espera que ens posarem les ulleres.
Ai.
Som-hi, vaticinis.
D'un 4 i d'un 5 pelat, no, em sembla, més o menys?
Sí, va ser un 4 al final?
Sí, era un 3 que va passant-se un 4 i després la setmana següent va ser un 5, em sembla.
Val, ara tenia el record de que havia sigut un 2 i havia passat a ser un 3, eh?
Sí, era això? Potser sí, potser sí. No?
Sí, jo juraria que
va,
sí.
Va, va, va.
Però és que t'he sentit sospirar, diguem. Hi ha hagut un sospir que em volguem dir, ai, el sobre d'avui.
No especialment, no, no especialment.
No especialment. Doncs va, vaticinis per obrir dimarts 6 de juny de 2023. El sobre el va tancar el Xavi dimarts de la setmana passada, que era 30 de maig, quan faltaven 20 minuts per la 1 del migdia. Aquí dins avui ha d'haver 8 vaticinis, 2 el Xavi haurà triat que valguin 2 punts. Comencem. Primer vaticini, val un punt. L'equip que acompanya l'Elx i l'Espanyol a segona divisió és... El Valladolid.
S'ho jugaven 6 equips diferents. A falta de 3 minuts baixava l'Almeria, va marcar el penal a camp de l'Espanyol i va baixar el Valladolid.
Va, que t'estrenes bé. 1-1.
Bona, no era fàcil, eh? Hi havia 6 equips implicats aquí. Segon vaticini, val un punt. Lliga. El Barça de Xavi, finalment, no arriba als 90 punts.
El Barça de Xavi va perdre a Vigo 2-1, per tant s'ha quedat amb els punts que tenia, que eren 88, no arriba als 90. Estan molt bé 88, però no arribem a 90.
Avui fas un estudi, a contraportar al Mundo Deportivo, sí. D'aquests 88, si és de les lligues bones o dolentes.
És la setena millor lliga del Barça, d'ençà que hi ha una lliga de 20 equips amb 3 punts per victòria. La millor és la del Tito Vilanova de just fa 10 anys, després en venen dos, una del Pep, una de Luis Enrique, l'altra del Pep, una de Valverde, i després ja ve aquesta.
2-2.
2-2. Tercer vaticini, val un punt també. El campió de l'Europa League és la Roma.
Els penals s'ho van jugar a la final a Budapest, la Roma i el Sevilla. Va guanyar el Sevilla.
Doncs aquí ja no tenim puntet. 2-3.
El partit no el vaig veure. De què es queixava Mourinho? Realment van patir un arbitratge molt...
No. El Mourinho i els seus ajudants crec que han expulsat 10 en el conjunt de la temporada amb la Roma. Es dediquen a això, a excitar-ho tot. Va ser un partit molt dur, molt trebat, amb moltes castanyes i moltes possibles targetes, però de decisió definitiva i que els hagués perjudicat cap ni una, no?
Per tant, 2-3, de moment. Anem pel quart i últim vaticini esportiu. Aquest val 2 punts si és la Champions League femenina. L'equip que guanya la Champions és el Barça.
Ho sap tothom, el descans perdíem 0-2, gran remuntada, Patrick Guijarro, 2 gols, la Rolf el tercer, la segona Champions al museu, que avui s'inaugura en el Museu del Barça, per cert, a la pista de gel.
4 de 5.
Sense gel.
4 de 5, va bastant bé la cosa.
Sí,
de moment va bé.
Estem a punt ja de l'aprovat i això pinta molt bé.
Política, cinquè vaticini, val un punt. Eleccions, Sumar i Podem tanquen un acord de pau per anar junts el 23 de juliol.
Doncs de moment no, semblen lluny. La reunió clau serà demà dimecres 7 de juny. M'han fet la guitza.
Precipitat, sí, aquest vaticini.
4 de 6.
4 de 6, sisè vaticini, val 2 punts. Estats Units, acord històric entre demòcrates i republicans al Congrés perquè el país no entri en suspensió de pagaments.
Un acord d'última hora, el Congrés entre el sí i el no molt ajustat, però han salvat de no entrar en suspensió de pagaments i, per tant, poder fer que el deute vagi una miqueta encara més enllà.
2 puntets directes, 6 de 8.
6 de 8, 6 de 8. Setè vaticini, val 1 punt. Obituari preventiu. Per un decés humà, el Sálvame i sucaran pa.
S'ha mort molta gent diversa. N'han parlat en algun cas el Sálvame, però no han sucat pa amb cap difunt perquè no era cap d'ells, cap de la seva corda, per dir-ho així.
Doncs de moment 6 de 9.
Està bé el límit aquest de si em parla no hi suquen pa, eh? Hi ha una diferència, eh? Sí, sí. Tu pots parlar d'un decés, però pots fer-ho sense sucar i pa o sucant-hi pa. En aquest cas es veu que no s'hi ha sucat pa. 6 de 9?
6 de 9.
Doncs anem pel vuitè i últim vaticini. Joan Carles de Borbó continua sent rei emèrit.
I li queda una setmana menys per deixar-ne de ser. De moment un punt més.
7 de 10. Està bé, és la nota aquesta mitjana. I...
Està bé. Firmaríem cada dia fos un 7 de 10. I tant que sí.
La remuntada ja, això.
Doncs un notable, aquell sospir. No tenia raó de ser. No tenia raó de ser aquell sospir, perquè ens anem amb un notable, aquest 7, que és pràcticament la mitjana que té el Xavi amb tantes temporades de fer vaticinis.
Us deixo sobre de la setmana que ve, que hi ha això, el futur de Messi i altres coses. I... Qui serà l'alcalde de Barcelona?
L'alcalde de Barcelona?
Qui serà el president del Parlament de Catalunya?
Però potser allò de l'alcalde no ho sabrem.
Bé, si el dia 13 no sabem qui serà alcalde el dia 17, no? Malament rai. Pot ser precipitat, també. Però...
Sí, pot ser, eh? Jo penso que potser...
No m'esguerris, el 7 d'avui.
No, perquè com que diuen que impugnen els vots nuls i hi ha aquí tot de coses en joc encara...
És veritat, però jo sobre l'he tancat aquest matí a les 8 del matí creient que dimarts que ve se sabria qui seria l'alcalde de Barcelona.
No ens precipitem a dir que el vaticini és precipitat.
Exacte.
Que seria doble precipitació. Bé, d'aquí un moment, una conversa. En tinc moltes ganes avui amb Joan Beculla, un dels pocs intel·lectuals amb majúscules que tenim a Catalunya, un home que va començar a fer classes a la universitat amb 25 anys, l'any 1977, i n'ha deixat de fer, fa encara no, 2 setmanes, 46 anys fent classe, segur que l'heu llegit, el llegiu al diari Ara, el veieu a la televisió, l'heu escoltat en múltiples tertúlies de ràdio, sempre amb aquella opinió, aquell pensament esmolat que té el Joan Beculla. I hem trobat un dels primers alumnes, un dels primers futurs periodistes que va passar per les mans de Joan Beculla.
Hola, Islàndia, sóc l'Arcadi Alibés i us he de dir que el curs 77-78, primer de Ciències de la Informació a Bellaterra, vaig tenir el Joan Culla de professor d'Història. I ho recordo molt bé perquè sé que em va impactar, em va agradar molt la manera que tenia d'explicar la història, molt diferent del que jo havia vist fins aleshores. Bé, evidentment allò ja era l'universitat, no era ni el col·legi ni l'institut, però recordo que m'agradava molt com ho feia i crec que era molt general perquè potser era la classe que hi havia menys campanes, no? Després, amb els anys, un dia vam coincidir a TV3 a maquillatge i sé que li vaig dir, ostres, vaig ser alumne teu el 77-78 i em va dir, coi, doncs, era el primer any, jo debutava, és a dir, que jo no n'era conscient, però vaig ser, doncs, dels seus primers alumnes a la universitat i sempre l'he recordat per la seva extraordinària manera d'explicar la història.
Doncs d'aquí a 2 minuts, Joan Beculla, a Islàndia.
A Borges portem més de 125 anys oferint un toc especial a les teves amanides. Cuidem de tot el procés per tal de produir el nostre vinagre de Mòdena seguint el mètode d'elaboració tradicional a les nostres bodegues italianes. Amb una maduració en bota de fusta i sense sucres afegits, aconseguim el millor sabor. Vinagre de Mòdena Borges, el número 1 en vendes.
Islàndia, amb Albert Om. Són passades les 7, les 6 a les Canàries, i l'hora que triguis és bona per prendre's una Moritz 7.
Perquè encara que soni més guai demanar una Moritz 7 a les 7, si en demanes una a les 6, també t'agradarà. Moritz 7, un sabor bestial.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de juny amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'òpera de Monteverdi, l'Incoronazione di Popea, al Gran Teatre del Liceu, de l'exposició retrospectiva del calendari Pirelli a Fotonostrum i dels concerts al Festival Jardins de Terramar. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC 1. RAC 1 presenta el diumenge 11 de juny via lliure amb Xavi Bundó en directe a 11:15 des de la Granja de la Fageda. Un programa amb motiu del 25è aniversari de les visites guiades a la Fageda Fundació, a la Garrotxa, la terra dels volcans.
Coneixerem des de dins un dels projectes socials i d'integració més importants del país. Un model d'èxit empresarial reconegut a nivell internacional que fa millor la nostra societat.
El diumenge 11 de juny, a partir de 11:15, via lliure, amb Xavi Bundó des de la Granja de la Fageda al cor de la zona volcànica de la Garrotxa.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el suport de Turisme Garrotxa i La Fageda.
Islàndia, amb Albert Ong.
Les 7 i 21 minuts, Joan Becull, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Has pogut sentir l'Arcadi Alibés?
Sí, i n'estic molt content, li agraeixo molt, perquè a mi m'ha passat moltes vegades, com us podeu imaginar, però cada vegada que algú conegut, en aquest cas, o desconegut al metro, m'aborda i diu, professor Culla, jo havia sigut alumne teu o alumne seu, tinc un pessigolleig especial. T'ho dic en sèrio, eh? I mira que m'ha passat moltes vegades i que n'hi ha, per aquests mons de Déu, milers. Però tinc un pessigolleig especial, ho confesso, no? Llavors jo sol fer una broma barata i fàcil, que és ai, pobrissó, pobrissona, i va sobreviure. I llavors ells somriuen i em diuen, home, molt bé, en general, en general. Jo sempre dic, home, si hi ha algú que va trobar-ho horrorós, ja no et diu res.
Clar. 18 anys devia tenir l'Arcadi Alibés, quan va començar a estudiar Ciències de la Informació, en aquell moment, i es va trobar amb un professor, amb el Joan Becull, que en tenia 25, en aquell moment, quan debutaves. Sí. Amb corbata?
Sí, mare de Déu, sempre. Sempre, sempre, sí. Una època més posterior era corbata de llaç, però corbata convencional, sempre.
Des de quina edat?
Home, saps què passa? Que jo a vegades explico coses que la gent deu al·lucinar. Quan jo anava a fer el batxillerat de l'època de la secundària, al col·legi d'Hermanos, la Salle Gondal, on jo anava, com els jesuïtes, com era obligatòria la corbata. Encara que fos d'aquells de goma. És a dir, de fals nus, però era obligatòria.
12 anys, diguem.
Sí, 10, 12, 12, 13, 14. Sí, sí. Per tant, home, no havies de ser especialment gilipolles per dur corbata a aquella edat. No, era la normativa vigent, no sé com
dir. Però que llavors te'n vas a la universitat.
Sí, que a la universitat ja vaig començar a donar el canti. Jo sempre dic en conya que a la universitat, 70, 71, 72, 73, 74...
No em portaves una mica de jersei d'aquell, no. de cremallera?
No, no. Només duia amb corbata, els socials, és a dir, la secreta, que se les veia venir d'una hora lluny, i jo. Per què jo? Perquè volia que m'ho veguessin amb un social, no. Per anar a la contra. Jo sempre he sigut molt esperit de contradicció, vaig veure que allà tothom s'havia descorbatat, que tothom anava, com hauria dit en Tarradellas després, com si anés d'excursió, no? I vaig dir, collons, escolta, doncs per mi és molt important haver arribat a la universitat. Escolta, el primer membre de la meva família que hi arriba, doncs escolta, jo no em mudo, però vaig vestit bé, diguéssim, com a mi m'agrada. que això... Una vegada vaig entrar a una assemblea, això ho vaig saber després, eh? Vaig entrar, em vaig asseure, i...
Una assemblea d'estudiant, una assemblea subversiva.
Sí, sí, home, completament, completament. I un company, que en aquell moment no li vaig dir res, em va explicar uns dies després, diu, hòstia, Garcia, com vas entrar? Dic, sí. Diu, a l'entrada del radi de la gent es va girar, diu, jo tenia una tia al costat i em va dir, fills de puta, cada vegada envien uns socials més joves. Diu, i sort que jo li vaig dir, no, que el conec, no és un social, és un company. Aquest noi devia al·lucinar, devia
dir... Clar, que anés amb corbata, un nano de 18
anys. És més raro que un perro verde, no? Però, mira, a mi em va donar per aquí, i al final, ja no a primer, però sí a tercer, quart, cinquè, els companys i companyes ja s'hi van acostumar, naturalment, ja.
Escolta,
donava per l'impossible.
Amb el Joan B. Culla, que acaba de deixar les classes a la universitat, repassant una mica, no sé, tenia ganes de conversar tranquil·lament amb ell, una mica d'història, també, història viscuda, com el llibre que vas publicar també fa 4 anys, aquelles memòries, que, com vaig llegir, que tu havies crescut al carrer del Movimiento Nacional, es deia així, carrer del Movimiento Nacional, dic, home, potser és un nom que et predestina a ser historiador.
Potser sí, però jo, que com explico en aquell volum de memòries, vaig dir per estupefacció dels meus pares, que no sé on em va llançar el cavall, quan tenia 10 o 11 anys, un dia em vaig plantar davant d'ells, que els hi vaig dir, escolteu una cosa, diu, què? Diu, jo quan sigui gran vull ser historiador. Encara no comprenc com no em van llançar, eh? Però no van entendre gaire res, i van pensar...
És igual, coses de nens, coses de nens.
Exacte, no? Per tant, la vocació la vaig tenir molt, molt prematura, diguéssim, molt primerenca, però no, vaja, no tinc la consciència de que fos degut al nom del carrer, que es deia fins l'any 39, carrer, i després, carrer de la democràcia, és un nom molt maco.
És que és boníssim, eh?
Per un carrer, en fi, modestíssim, eh? Un carrer de no res, no? Però l'any 39 li vam posar Calle del Movimiento Nacional, que era un nom estrany, eh? No era Generalissimo tal, General qual, Victoria... No, era un nom molt inhabitual, li va tocar, no sé per què...
Aquestes reunions, Joan, d'imaginar-te, diguem, hem de canviar el nomenclàtor, ara hem guanyat nosaltres, no poden ser els noms de la República... A veure, aquest carrer del Clot, carrer de la democràcia, com li posarem?
Exacte.
Doncs carrer del Movimiento Nacional.
Sí, 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 bueno, hi ha un altre cas famós, aquest més famós, al nucli antic de Sarrià hi ha un carrer de la Mare Déu de Núria. Saps com li van posar?
Com?
Calle de la Virgen de Covadonga. Perquè van dir Mare de Déu per Mare de Déu, una ben espanyola. I esto de Núria no tenia algo que ver con el separatismo.
Con el estatuto del 32,
clar. Fora. Així mateix.
Hosti.
Com t'ho estic explicant. El meu de carrer no tenia tant de glamour, però quan jo, l'any 73, 74, a vegades a la universitat, havíem de donar en petits grups i tal l'adreça, quan deia carrer Calle Movimiento Internacional, home, hi havia una certa estupefacció, no? Ja que hostia.
Millor que va ser historiador que no dictador, trobo també.
Això segur.
Això que no et predestinis cap aquí, això segur. A vegades, no?, que es fa aquesta similació, jo deia abans, que el Joan B. Culla és un dels grans intel·lectuals que tenim a Catalunya. A vegades...
Exageres, però t'ho agraeixo.
A vegades t'hi afegeixen intel·lectual nacionalista.
Sí.
I a vegades nacionalista, diguem, té aquesta connotació com si tots els nacionalistes haguessin de ser burgesos.
Sí, home, i tant.
No?
Jo mateix, el meu pare tenia, en fi, qui sap les fàbriques, sí. Sí, sí.
Explica una mica els teus orígens, perquè jo crec que està bé, també que serveix per desmuntar una paraula que no teníem abans, que és les fake news, però de mentides se n'han dit tota la vida.
Tota la vida, sí. No, no, jo, els meus orígens familiars són absolutament de classe treballadora. El meu pare va començar a treballar en una fàbrica. Als 13 anys, diríem el seu pare, el meu avi patern, podríem dir que era un autònom, tenia una espardenyeria i feia... a mida i arreglava sabates, era sabater, espardanyer. Per tant, diríem, no era un assalariat, però vaja, no? I la meva àvia paterna, la que no vaig conèixer, era una obrera de fàbrica, i el meu avi matern, a qui no vaig conèixer, també era un autònom, que diríem avui, tenia un carro, uns carros i un cavall i feia transport per compte propi, i la meva àvia materna era una obrera de fàbrica tèxtil típica. I els meus pares tots dos van entrar a treballar en dates diferents. Ella durant la guerra, ell després a la Hispano Olivetti, on ara hi ha Glòria Centre Comercial. Es van conèixer allà, es van casar i vaig arribar jo.
Un fill únic.
Un fill únic. Van veure l'època, eh? És a dir, entre la burgesia de veritat, la burgesia, potser no, però entre les classes treballadores d'aquells anys, home, la gent s'ho pensava una mica abans de començar a tenir fills, perquè no eren... Jo, quan jo vaig néixer aquell any, 52, es van retirar les cartilles de racionament. Però encara en la infantesa hi havia restriccions, és a dir, talls de llum anunciats, i encara...
Com era el pis aquest del carrer del Moviment Nacional?
El pis era un pis, evidentment, de lloguer, pel qual es pagava una quantitat que ara faria riure, no? Em sembla que eren 50 pessetes. En un quart pis, al capdamunt de gairebé 90 graons, evidentment, el concepte d'ascensor era desconegut a tot el barri, no? I feia 60-65 metres quadrats. I, evidentment, l'equipament sanitari consistia en un vàter d'un metre quadrat que estava a l'altre costat d'una galeria d'un altre metre quadrat. El concepte dutxa, el concepte quarto de bany, eren també, no a casa meva, en tota aquella zona, perfectament desconeguts. Amb el pas dels anys, 60 ja, i tal, la gent es va començar a reclar. Ahir, en pisos que eren de lloguer, tots, es van començar a arreglar, escarpant un metre d'aquí, un metre d'allà, és un petit quarto de bany i tal, però aquest era el panorama. Per això, els barris populars, com allà on jo vivia, el Clot, hi havia dutxes. És a dir, hi havia uns banys, un establiment de banys privat, on per una quantitat mòdica la gent anava i es podia dutxar o banyar.
O sigui, no tenies dutxa a casa?
No, absolutament no, però ja dic, no només jo, sinó tot el meu entorn, ja dic, fins ben entrats als 60, no va començar això a canviar per iniciativa espontània de la gent.
I tu, que segur que t'has fet moltes vegades aquesta pregunta, què et va agafar per ser historiador? Què et va agafar no per sé. Mirar enrere?
Això no ho sé. Sí que recordo que des que vaig començar a anar a escola 4 anys, els primers llibres o textos d'història m'apassionaven. Això ho recordo. I me'ls llegia una vegada i una altra i una altra, no per estudiar, sinó perquè m'agradaven, no? I sé que una mica més gran em vaig començar a aficionar, i m'agradava molt llegir, a una col·lecció de llibres de Bruguera, que es deia Col·lecció Històries, que era una cosa, una fórmula que no sé qui es va inventar, però era molt enginyosa, perquè era un volum de 200 i pico de pàgines, una portada amb color, una sobrecoberta amb color, molt vistosa, que combinava dos nivells de lectura. Hi havia el text i cada quatre pàgines n'hi havia una que eren vinyetes. És a dir, es podia fer una lectura ràpida del text, no sé, Ben-Hur, el que vulguis, no? A través només, com si fos un còmic, a través de les vinyetes, i es podia fer una lectura més reposada a través del text. Això, bueno, era una fórmula que va tenir un èxit durant 20 o 25 anys, i allà, jo, en la solapa d'un llibre d'aquests, que hi havia una petita biografia de l'autor, quan era un autor inventat, perquè molts eren autors d'aquí, que agafaven pseudònims estrangers per donar-se... I aquests no hi havia detalls de la vida, és d'inventar-se una vida. Però els que eren de veritat, clàssics del segle XIX, no? Jules Verne, etc., hi havia una petita biografia. I en una d'elles vaig llegir Fulano de Tal, no sé què, i historiador. Allà va ser la paraula, i em vaig imaginar que l'historiador volia dir un que es dedicava a la història. No era gaire difícil. I va ser en aquest context que un dia em vaig plantar davant dels pares i els vaig dir això: perdoneu, jo de gran vull ser historiador.
Molt disgust que li devies donar al teu pare.
El
disgust que amb el que li agradava el futbol, no, el seu Júpiter sí, de tota sí, la vida, que li hagués sí. pogut sortir un nano que hagués remenat bé la pilota sí, i res.
Això no només no el remenava bé, sinó que mai no em va interessar el més mínim. Això, en això va ser un fracàs absolut. Però el disgust va ser després, perquè als 10 o 12 anys, com si et vol dir que serà bombero, no? Vull dir...
Sí, que ja pot cantar, no?
Exacte, no? Però quan ja, acabant el batxillerat de l'època, és a dir, 17 anys, i amb la perspectiva d'anar a la universitat, primera vegada en tota la meva nissaga, un dia li vaig dir, ja sabia que hi hauria tempesta, però i vaig dir, mira, jo li deia a tu, als meus pares li deia a tu, li deia, mira, jo, si he d'estudiar una carrera, haurà de ser filosofia i lletres. I aquell dia, allò que es diu col·loquialment, lo de dalt va baixar a baix. Jo dic al meu home, si li vull dir, mira, pare, jo, quan sigui una mica més gran, vull treballar de pianista en un bordell. No hauria reaccionat pitjor. Ell era encarregat a la Hispano Olivetti per ir al món de la indústria i els seus ídols eren enginyers, gent així, no? Si li hagués dit vull ser metge, això ja sabia el que era, orientès, i... Si li hagués dit vull ser advocat, també sabia el que era, però filosofia i lletres, és que ell no sabia què volia dir això. I quan mig li vaig intentar aclarir, la conclusió va ser brutal. Diu, ah, diu, però furiós, eh? Així que seràs un pobre mestre, et fotràs de gana. Sentència inapel·lable.
Afortunadament,
no va ser així.
El pare del Joan B. Culla va viure molts
sí,
anys.
Molts, moltíssim.
Més de 100, no?
Més de 100, gairebé 103.
Gairebé 103 anys i va poder veure, sí, diguem, la vida plena que ha tingut aquest senyor.
I he de dir-te que va estar-ne molt orgullós, eh? Quan els companys, com que va viure molts anys, i a més en bona forma, es anava trobant cada vegada menys, no?, amb els companys. I quan li deien, ai, Culla, l'altre dia vaig veure el teu fill a la tele, el vaig escoltar a la ràdio, llavors s'estarrufava com una gallina, no? I estava encantat i orgullós i fantàstic, no? Però d'entrada, la reacció va ser funesta. El que passa que jo era molt tossut i aviat va entendre que per molt que cridés i que digués que em fotria de gana, jo no li diria, vale, vale, doncs ja seré enginyer. Entre altres raons, perquè si ho hagués fet, hauria sigut un fracàs absolut. M'entens?
Avui he fet una cosa, que és recuperar, crec que el teu primer programa a la tele.
Carai.
Miramar, Televisió Espanyola.
Sí, senyor.
Memòria Popular.
Molt bé.
Sí? És el primer. I a més, és el primer de la sèrie...
Primer.
Dedicat a Francesc Macià.
Va ser el primer.
Presentat per Salvador Alsius, l'historiador era Joan B. Culla, amb la filla de Francesc
I
Macià,
tant,
allà, amb l'Andreu
va...
i Avelló... Amb
perdona, el... fer venir a la Maria Macià va ser un desafiament. Em va fer suar sang. Era una senyora encantadora, encantadora, meravellosa. Però, i em va rebre fantàsticament, i em va facilitar papers, i es va explicar això, però que li vaig dir, quan li vaig dir, bueno, senyoreta Macià, perquè havia sigut sempre soltera. Bueno, senyoreta Macià, però el dia tal, vostè vindrà a la tele, se'm va quedar mirant i em va dir, a la tele, que es pensa que soc un artista, jo. Així mateix. Bueno, no, anava, la convencia. Quan arribava a casa em trucava, em deia, escolti, Culla, m'ho he estat rumiant, no vindré. Va ser tremendo. Al final vaig mobilitzar vells amics seus, l'Andreu i Avelló, efectivament, en Casanelles, i la vàrem entre tots convèncer, encara no sé com. Però, va, jo em vaig sentir molt, en fi, molt reconfortat quan va arrencar. El realitzador, això era Miramar, va fer un primeríssim plano, dels seus ulls blaus, la seva cara, en fi, dels seus ulls blaus, i jo vaig pensar, en aquest moment, les desenes de milers, tampoc eren tants, d'espectadors d'aquest programa estan pensant tots el mateix. Mira, té els ulls de Macià. Perquè tenia els ulls de son pare, no? Era lògic, no? I em van passar tots els mals i em vaig oblidar de tot el patiment que aquella bona senyora m'havia... Jo va fer molt bé, vull dir, tenia una distinció, la vaig anar a buscar personalment en un cotxe amb xòfer, perquè en aquella època la tele era així, no?
Ara no, eh?
No, ja, o sigui, ja, no era així, però jo només n'hi havia una i tot era pàtria, no? I la naturalitat, jo li vaig obrir la porta, no? Vaig posar al costat del xòfer, allà davant, la naturalitat en què va entrar el cotxe, un cotxe negre, llarg, i es va asseure, vaig pensar, això no s'aprèn ara. Aquesta noia, quan tenia 20 i pocs anys, ja feia de primera dama.
És que l'Alsius li diu això, sí, exactament, li diu, com que diu, feies més de primera dama, sí, vostè, que no pas la dona.
La mare era una senyora gran, sí, amb poca salut, i li deia, no, Francisco, no m'atabali. Francisco, eh? O sigui, la relació era Francisco. Deia, Francisco, a mi no m'atabali. Si no és imprescindible, que vingui la nena.
I anava la nena.
I anava la nena. I, per tant, des de l'any 31... Ella acomodava al costat de son pare un cotxe, un xòfer amb uniforme. I per tant hi estava absolutament avesada.
Joan, després van venir moltes més coses a la tele, van venir molts anys, per exemple, ho recordareu també els espectadors de Televisió de Catalunya, el segle XX, aquell programa documental...
23 o 24 anys.
Imagina't, 23 anys d'això, però també moltes col·laboracions amb tertúlies, segur que el teniu vist, sentit... i escoltat, sobretot perquè val la pena escoltar, com deia jo, aquesta paraula esmolada que sempre té el Joan B. Culla. Però jo volia demanar dues coses. Una, quin fet històric t'hauria agradat viure't en primera persona, que tu hagis estudiat molt? I després, demanaré, quin creus que és el dia, el moment que tu has viscut en els teus 70 anys de vida, que dius, hòstia, això és història, això serà història i ho estic vivint.
Perquè fa el primer, com dia, perquè l'he estudiat molt i, bueno, i no, home, a la distància, però tampoc de segles enrere, no? El 14 d'abril del 31.
T'hauria agradat ser a la plaça Sant Jaume?
Sí, m'hauria agradat ser-hi, home, si podia ser entrar al Palau i remenar una mica allà a la cua, millor encara, no? Però, bueno, si hagués sigut ser només a baix a dir visca i mori, va, també. Sí, perquè va ser una jornada molt interessant, que en general no ha estat gaire ben explicada. Van passar més coses de les que normalment sabem.
És el dia de la proclamació de la República,
sí, i de la proclamació d'una, en fi, com direm, no? Boirosa República Catalana, també, no? Que una minoria es va prendre el peu de la lletra i una gran majoria va considerar que el que seria proclamat era la República i punt. Bé. Qualsevol cas, ja dic, hi he dedicat moltes pàgines i ho he estudiat força i m'hauria agradat ser-hi, no? Coses que he viscut, home, Déu-n'hi-do, des de converses soles amb en Tarradellas llargues a la Via Augusta quan ja estava jubilat, però en bona forma i amb ganes de ficar cullerada, converses amb en Pujol durant la seva presidència moltes, i després de la seva presidència moltes, bueno, no sé, una visita a Poblet organitzada l'any potser 82 o així, organitzada per en Tarradellas, amb una colla de persones, en fi, que li tenia ganes de convidar per un dia a Poblet, entre ells els Godó, els amos d'aquesta casa, encara en vida, don Carlos, l'estat de la Vanguardia de l'època, en Josep Maria Bricall, en Servidor, bueno, sí, una colla de gent, no? I bueno, no, diria jo, no he tingut tampoc tantes oportunitats de veure de prop aquesta mena de persones, no?, de parlar-hi, d'interactuar-hi, de tal, no? Anècdotes curioses, fins i tot divertides, no? En fi, per tant, un dia que...
Perquè ara quan sents que tantes vegades des dels que tenim un micro davant diem avui és un dia històric...
Sí, jo crec que se n'abusa una mica, sí, però bueno, què vols fer, tu? Saps què passa? Que, com ja has dit i saps perfectament, jo he sigut un historiador, diguem-ne, doblat, no sé si de periodista, però en tot cas de persona... que ha freqüentat, i encara freqüenta molt, els mitjans de comunicació. I, per tant, vaig aprendre fa molts anys com funcionaven els mitjans de comunicació. I, per tant, mai no he tingut aquella actitud estirada d'alguns col·legues meus universitaris, historiadors o el que sigui, que quan els diuen, escolti, miri, s'ha mort no sé qui, que podria fer un petit comentari d'un minut. I, escolti, jo en un minut ni tan sols m'hi poso, ja se'n pot anar a fer punyetes. No, jo he entès que si és un minut, és un minut, que si en són dos, dos, i que si en són 20, 20. Com més millor, però que tot es pot explicar en un minut, fins tot 150 segons, o en 5 hores. I que és qüestió d'adaptar-se i que s'ha d'entendre que un mitjà de comunicació és un mitjà de comunicació i ràdio televisiu encara més.
Tu has tingut una vida plena perquè t'has pogut dedicar, entenc que...
A el que m'agradava, sí. Absolutament.
A la història, però també al periodisme, sí, d'alguna manera, no? Sí, I ho has pogut fer amb una llibertat de criteri absoluta.
Sí, jo diria que sí, home, sempre tot és un punt relatiu, però vaja, sí, sí. No, jo en aquest sentit ho he dit i ho he escrit. Em sento molt afortunat perquè he desenvolupat en paral·lel les meves dues vocacions. La primera i principal va ser, ja ho he dit, historiador, però la segona va ser periodista, en un moment en què encara, quan ho vaig dir, a principis dels 70, no existien les facultats. sinó que era una carrera pròpiament dita.
Uh-huh. I a l'escola de periodisme, no?
I em van dir, home, això no fotis, home. No m'ho van dir així, però suposo que devien pensar, ja fer filosofia i lletres ja és una carrera una mica de pa sucat amb oli. Si afegim periodisme, això ja és, en fi, no? Però llavors el destí, o com li vulguis dir, va fer que, acabada la carrera, acabada l'Emili, i en el moment aquell de buscar com guanyar-se les garrofes, em surt la possibilitat d'un contracte per explicar història a la Facultat de Periodisme de l'OTAN. I ja havia començat a conèixer durant la carrera d'història alguns periodistes. Però clar, un cop a Vella Terra vaig caure al mig de l'olla, com si diguéssim, no? I per tant, vaig començar a conèixer i a tenir companys, doncs el Salvador Alsius, que hem esmentat abans, i que segueix sent un fantàstic amic, i en Gifreu, i en fi, i tants, no? Que en aquella època encara tenien un peu a la universitat i un altre peu a la professió. Aquests dos mons no s'havien separat, mm-hmm, encara. I el Xavier Batalla, i el Lluís Bassets, i en fi, no? I per tant, esclar, com que jo ja tenia aquell cuc del periodisme, el dia que vaig anar amb un d'aquests, ara no cal precisar, ell vas dir, escolta, hi ha hagut un cop d'estat a Polònia any 81, no? Contra Solidarnosc, el Jaruzelski. Escolta, tinc al cap un article. Ah, doncs escriure-li, envia-me'l. I vaig veure que l'escrivia, l'enviava i sortia publicat. O sigui, ho vaig trobar fantàstic.
I vas poder anar al teu pare i li vas dir, mira,
llegeix. Sí, bueno, els últims anys, pobre, quan jo escrivia El País, ell, sense dir-me res i fi comprant el seu diari cada dia, retallava amorosament tots els meus articles i els posava en uns sobres, en unes carpetes.
Imagina't. Què fas amb els enemics? Perquè en tens uns quants.
Home, jo procuro mimar-los. És a dir, jo, si alguna vegada sabés que no ha sigut el cas, mira, el fulano de tal es considerava enemic teu i ja no se'n considera. Tindria un disgust de mort. No, jo crec que els enemics s'han de preservar i conservar i, en alguna mesura, conrear. I, per tant, així ho intento fer.
I si t'emprenyes amb algú? I llavors te'l trobes, per exemple, perquè clar, vas pel món, te'l pots trobar.
Sí.
I llavors què fas?
Diguem? Bueno, depèn. El més habitual és, el que jo en dic, fer com si l'enemic fos transparent. Això ho brodo, mal m'està el dir-ho.
Això ho brodes?
Sí. Sí, perquè a la universitat n'hi ha hagut alguns, i és clar, és inevitable trobar-te'ls al passadís, no? Llavors jo faig com si aquella persona fos transparent i a darrere hi hagués algun vidre, en fi, no? I per tant, els ignoro completament. I si aquest algú, aquest enemic, va acompanyat d'un altre que no és enemic, un altre company, jo puc amb tota la fredor dir bon dia, urbano, en el que no és enemic. I això he comprovat, vaig combinat comprovant al llarg dels anys, que els enemics els treu molt de polleguera. Més que si digués com insult, etcètera, no, això els posa molt nerviosos, no? I per tant, però bueno, a mi el que m'ha agradat dels enemics és polemitzar-hi. I durant, ara no, o molt poc, però els moltíssims anys que vaig escriure al País, Sasha era molt propici, perquè jo allà jugava fora de casa, sempre, i allà hi havia un tipus d'articulistes, bàsicament, que se sentien amos del diari, en el sentit moral, que considerava que era un intrus, no? Que no comprenien com la direcció m'hi mantenia, i que per poc que jo escrivís traien la cavalleria i m'intentaven massacrar, no? D'aquí i de Madrid, jo he tingut enganxades importants amb el Fernando Sabater, amb el Félix de Azúa, amb, en fi, no? I això a mi em posava, bueno, era el millor. Quan li podia trucar a Lluís Bassets, que va ser molts anys el meu interlocutor, en el diari, saps si era a Madrid, com si no ho sé, Lluís, has vist l'article? Sí, contestaré, molt bé. Te l'envio demà? Sí, si el tens, ja me l'envies demà. I ja està, al voltant del nacionalisme, i com fins això va durar fins que va començar el procés. Uh-huh. Que jo anava escrivint articles a la contra de la línia principal del diari, etc, etc, i això provocava un gran cabreig. de segons quina mena.
Però com va començar el procés, llavors exactament. Ja no és tan fàcil, i un dia no t'ho publiquen, i llavors...
L'any 17, l'any 17, tot va saltar pels aires.
I ara, escrius a l'ara.
Ja.
Escolta'm, Joan, deixar de fer classes a la universitat, ha passat fa dues setmanes.
Sí.
Era un moment que esperaves o un moment que temies?
Home, aviam, sabia que arribaria perquè 46 anys són molts anys, no? I a més perquè la jubilació obligatòria entre els funcionaris que som és els 70 anys. Jo encara he tingut un any de propina. Per què? Perquè no es compta per anys naturals, sinó per cursos. I si el 31 d'agost d'un any determinat tu encara no tens 70 anys, ni que sigui per 3 dies o per 5, que és el meu cas, tires un curs més. I és el que em va passar. Per tant, sabia que venia, no, cap sorpresa de res. Però et confesso que si hagués estat possible, per raons jurídiques, legals i també de forma de salut, no? Tirar 2 o 3 anys més, ho hauria fet amb molt de gust. T'ho dic sincerament, eh? I ara algú dirà, hòstia, aquest tio és boig. Però, bueno, sí, potser sí, no dic que no. Però jo m'ho he passat molt bé fent classes.
Què t'agrada fer classes?
Mira, m'agrada entrar en una aula i començar a explicar i adonar-me, no dic que passi cada dia, però adonar-me que al cap d'una estona hi ha 40, 50, 60, 70, 80 noies i nois joves, a vegades postadolescents amb les hormones en plena ebullició, que he aconseguit, saps, allò, abduir-los, que he aconseguit que estiguin pendents del que jo dic i que no se senti el vol d'una mosca. I que allò ho veus, no? Tu mires la platea i veus que estan... No dic que sigui sempre, però quan ho he aconseguit i me n'he adonat, o sigui, això ha sigut un xute d'adrenalina formidable. Jo crec que deu ser molt similar a el que passa amb un actriu o amb un actor. Perquè en realitat, sempre ho he dit, la feina de professor té una dimensió actoral bàsica. Si tu no ets capaç de moure't en una tarima davant d'un públic, d'acord, captiu, però públic, relativament captiu.
Sí, però captiu, sí. Això et juga en contra, perquè sí. La gent que ha anat al teatre, evident, ha pagat una entrada i té ganes que allò li agradi.
Sí.
En canvi, allà, jo m'imagino, potser a les 9 del matí, començant, 70 o 80 persones que tenen un ordinador portàtil obert a davant... I què dius? Què estan mirant exactament en ordinador, no?
Això de l'ordinador és una novetat dels últims anys, però sí.
Però sí, no?
Sí, sí. Bé, doncs, un públic captiu, però si aconsegueixes això que et deia, no? No haver-los de dir calleu, i si no els has de dir calleu és perquè els has captat, no? Els has captat la imaginació i estan seguint el que els dius com si ho veiessin una pel·lícula. Amb això dona una satisfacció que ja dic jo, que no m'he dedicat mai al teatre ni un sol minut, m'imagino que és comparable a l'actor o l'actriu quan està a l'escena i veu que passa això, no? Que fa un monòleg i el públic a la platea està, hòstia, pendent de cada paraula que surt de la seva boca, doncs això.
A mesura que s'eixampla l'edat entre el professor i els seus alumnes, els entens menys, els suportes menys...
A mi no m'ha passat, Hi havia un vell col·lega que havia sigut professor meu i després va ser company, diguéssim, que deia, era que estava parlant perquè era de Burgos, deia, esto de dedicarse a ser professor a la universitat tiene una cosa buena, ¿eh? Que es que como los alumnos cada año tienen la misma edad, no envejecen, tú no es que no envejezcas, pero envejeces menos. Perquè cada any tens uns interlocutors que tenen els 20 anys, o els que siguin, o 19 o 21. I això no està mal vist. Vol dir, les estètiques, les paraules noves que utilitzen. Tot això, home, jo si m'hagués dedicat a estar en, no sé, en un despatx...
A la recerca, no?
Sí, o només a la recerca, doncs no m'hauria entrat tant. En canvi, d'aquesta altra manera, doncs, veies, a vegades, amb un punt d'escàndol, no? Jo recordo la primera vegada que em va venir un tio a classe amb una samarreta del Barça. Vestit amb una samarreta del Barça. I vaig dubtar per un segon de dir-li, escolta, perdona, vols dir que això és adequat? Perquè no era un dia que el Barça havia guanyat la Champions, eh? No, un dia més o menys normal. Vaig estar temptat de dir-li, escolta, noi, però no va ser res, evidentment. El recordo, amb precisió, el dia que, acabant una classe, vaig girar per esborrar una cosa que veig que de la missa, vaig sentir una veu femenina, jove, naturalment, al meu darrere, que diu... Diu, perdona, Joan. Diu, i no sé què va afegir, quina pregunta va afegir. I durant 2 o 3 segons no em vaig girar, vaig pensar, t'ho està dient a tu. És a dir, t'està dient pel nom de pila i t'està tutejant. Què fas? Et gires i dius, escolti, senyoreta, vostè i jo no hem menjat mai del mateix plat. Jo sóc el professor i vostè és l'alumne. I vaig pensar, no siguis gilipolles. I em vaig girar amb tota naturalitat i li vaig dir, digues, maca, què et puc ajudar? Uh-huh. I ja està, i a partir d'aquell dia, això va passar moltes més vegades, però ja no... Per tant, té aquest avantatge, no? Vol jo dir... no m'he sentit, ho dic en sèrio, home, m'he sentit desbordat per la tecnologia, no? Allò veia les pantalles dels seus mòbils plenes de tapeïtes d'aplicacions i pensava que gairebé cap d'aquestes aplicacions no saps per què serveixen. Bé, això l'hi. Però la cosa de... O sigui, ja no els entenc... No, la veritat és que no.
Et fa por, Joan Culla, envellir sense fer classes?
Bueno, fa por, aviam. Això és llei de vida, no? Vull dir... l'única manera que conec de no envellir sense fer classes és haver-se mort abans i tampoc m'acaba de convèncer, no? Per tant, bueno, envelliré, no sé si gaire, però envelliré el que em toqui, no? El que em correspongui, sense fer classes. Però saps què passa? Que jo ja fa molts anys també, de fet de sempre, no? Que he simultanejat les classes amb xerrades i conferències i bolos variats, no?
I això continuarà.
I això continuarà. Uh-huh. És a dir, jo, mentre tingui un micro, a vegades sense micro, però en fi, un micro al davant, i un públic de 40-50 persones mínim assegut allà escoltant, jo em sento feliç.
No et faran callar.
Puguem fumar, exacte, puguem fumar els meus rotllos i veient que la gent més o menys li interessa i que acaben aplaudint i que tal, ja en tinc prou, no? Tampoc és allò, mira, aquest any... És el primer any, el 46, que jo no he hagut de fer avaluació final, ni corregir exàmens, que era dur, ni... Perquè, a més a més, és allò corregir 100 o 200 exàmens en 36 hores o en 41.
Per què no ho has fet?
No, perquè, per raons de salut, he estat de baixa una part del curs i durant el segon quadrimestre, que és quan tenia el gros de les classes, he estat de baix i no les he fet, no? Per tant, he fet alguna cosa, però no les classes, i no he tingut la responsabilitat d'avaluar. Això no ho trobo a faltar, no ho he trobat a faltar en absolut, no? Però, home, quan hi penso, se'm fa estrany. Perquè que al voltant de Sant Joan, dia amunt, dia avall, la meva dona ja sabia que ja fos a casa o en algun hotelet tranquil, jo m'havia de recloure amb una pila així, d'exàmens manuscrits, i m'havia de dedicar 10 o 12 hores al dia a corregir, bé, això va durar dècades, no? Per tant, ara no ho trobaré a faltar, sincerament.
Mm-hmm. Joan Beculla, un plaer escoltar-te.
Digo lo mismo que deia.
I has fet el mateix que feia les seves classes, no? Que és tenir-nos a tots aquí escoltant paraula per paraula tot el que ens has dit.
La veritat que, dic seriosament... Albert, ha sigut una entrevista, una conversa extraordinàriament agradable. Jo l'he percebuda com una conversa per part teva, vostra, plena d'afecte, plena de carinyo, per tant us ho agraeixo infinitament, perquè, home, quan estàs així és una mica tou per salut i per jubilació, el carinyo, que deia Pompeu Fabra, és especialment apreciat, diguéssim.
Doncs, vale? Molt carinyo.
Us ho agraeixo moltíssim.
Gràcies, Joan. 2:08, fem una pausa i ens recuperem d'aquesta conversa amb el Joan Beculla.
RAC 1. Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de juny. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Imagina't poder veure el mar des de la muntanya. Imagina't poder jugar a la gran piscina mediterrània. Imagina't poder viure unes vacances sorprenents a la Costa Daurada.
Deixa d'imaginar-ho i fes-ho possible a Montroig i Miami Platja, la teva casa de vacances per descobrir.
Tota la informació a montroigmiami.cat i a les xarxes socials de Montroig Miami Turisme. T'hi esperem!
Vine a la setmana del vehicle elèctric de Motor Múnich. Durant tota la setmana, test drive i rutes eco amb BMW elèctrics. Només aquesta setmana gaudeix de condicions especials per aconseguir el teu nou BMW elèctric d'alta gamma. Informa-te'n a Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú i Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
The Producers, el musical de la temporada en direcció d'Àngel Llàcer i Manu Guix. Una comèdia divertidíssima, com la jaula de les loques, amb el glamour espectacular de Cantando bajo la lluvia. Compra ara les teves entrades i disfruta d'un increïble descompte del 30%. The Producers, al Teatre Tívoli de Barcelona. Estrena el 28 de setembre.
Entrades a la venda a balanyaenviu.com.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Té una joia especial que ja no fa servir? Un bon rellotge? Un diamant? A Criso valorem cada peça de manera independent per mitjà de grans especialistes que li garantiran el millor preu del mercat. Vingui a la nostra boutique Criso al carrer València 256, cantonada Rambla Catalunya, i conegui sense compromís el valor que té la seva joia. Se sorprendrà.
Prepareu-vos, que ja som aquí. Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Albert de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesrac1.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofonis.
Amb la col·laboració de RAC 1.
Tots som
de Colonials.
RAC 1.
Mariona Escoda, cantant.
Cada vegada que veia números repetits, 1-1-1 o 2-2-2, 3-3-3 i tal, sí, interpretar-ho com un senyal de l'univers. I depèn de quin número apareixia, eren senyals diversos. Si no veia 11-11 aquell dia, no confiava que la gala n'hi havia. Amb l'11-11 segueixo pensant, si ho veig, ja suposo que m'autocondiciono que el dia anirà bé.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 7 amb Toni Clapés.
RAC 1.
Tots som 1.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC 1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Islàndia, amb Albert Ong.
Les 8 i 2 minuts. Ens posem al dia amb el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Anna R. serà la nova presidenta del Parlament. Junts aposta per l'alcaldessa de Vic per substituir Laura Borràs. De fet, Borràs acaba de comparèixer des de la seu del partit i allà hi tenim l'Adrià Santa Susagna. Adrià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ha explicat Borràs?
Doncs mira, ha sortit a confirmar aquest nom que hem anat avançant aquesta tarda, el nom d'Anna R., l'alcaldessa actual en funcions de Vic, que és el nom que postula Junts per Catalunya per accedir a la presidència del Parlament, i tot apunta que aquest divendres a les 12 del migdia doncs serà la nova presidenta del Parlament. El que explica Laura Borràs és que des de Junts s'havien plantejat tots els escenaris. Un era el que havíem anat explicant, el de no ocupar la presidència del Parlament en senyal de protesta, però al final l'opció que ha generat més consens era el d'aconseguir de nou aquesta segona institució del país. Per això postulen Anna R. Laura Borràs destacava ara l'experiència que té la diputada també en la política municipal.
Anna R. ha demostrat abastament la seva capacitat i el seu compromís. És una persona que coneix prou bé l'actitud i la fermesa amb què des del primer dia de la legislatura hem actuat des de la presidència i la mesa del Parlament. Estem convençuts que hi sabrà donar continuïtat i podran treballar plegades per mantenir aquest objectiu comú.
Ara bé, Borràs també li ha posat deures perquè li ha dit que una de les principals coses que haurà de fer quan sigui presidenta del Parlament és eliminar l'article del reglament 24.5. Quin és aquest article del reglament? Doncs és amb el que es van agafar per poder inhabilitar Laura Borràs, que és la que assenyala que quan hi ha un diputat acusat d'un delicte de corrupció se l'ha d'apartar del càrrec.
Gràcies, Adrià. Això d'una banda, de l'altra, però nova tarda complicada a la P7, a la Granada del Penedès. Hi ha diversos quilòmetres de cua en tots dos sentits. A veure, ens ho explica des del Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs complicacions encara, sobretot en aquests dos punts de l'autopista P7. D'una banda, un camió bolcat a l'altura de la Granada del Penedès. Queda encara un carrer tallat en cada sentit, uns 6 quilòmetres, més o menys, en cada sentit de la marxa. A banda d'aquest punt, com dèiem, l'altre punt el situem a Tarragona, també a l'autopista P7, i també per un camió bolcat. En aquest cas es manté tallada en sentit nord. Es desvia el trànsit per la sortida 33, i en aquest punt de desviament hi ha encara uns 4 quilòmetres de retenció. A més, a la zona paral·lela aquí, la Nacional 340 i l'autovia 7, les dues van molt plenes, pugen molt plenes amb cues, també en sentit nord. A banda d'aquestes dues incidències importants d'aquesta tarda, també acabarem amb la C58 i la C33, les dues encara amb retencions entre Montcada i el Nus per un vehicle variat. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard. I demà comença la selectivitat. Aquest any s'examinaran més alumnes que mai.
Sí, gairebé 42.000, un nou rècord històric. Ho faran entre demà i divendres amb l'objectiu d'obtenir una nota que els permeti entrar a la carrera a la qual aspiren. De moment, les PAU mantenen el format dels últims 4 anys. Són 4 exàmens comuns per tots els estudiants i proves específiques segons el grau al que es vol optar. El primer examen serà el de castellà. Demà a les 9 del matí. A les 12 es farà el d'anglès i ja a la tarda serà el torn de les primeres optatives, entre les quals hi trobem física i geografia. Igual que l'any passat, tal com va imposar el Suprem, els alumnes hauran de, el Tribunal Superior de Justícia, volíem dir, els alumnes hauran de triar en quin idioma volen els enunciats. L'any passat va ser un 97%, en aquest cas en català.
Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
I els esports, Roger Saperes, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Messi sí, Messi no, com pinta avui?
Doncs pinta més Messi no. Et diria, perquè a hores d'ara el Barça veu molt complicat que s'acabi consumant el seu retorn. Vivim en aquesta muntanya russa en què tot varia cada hora, però el que podem explicar a RAC1 és que la sensació que hi ha al club és de pessimisme sobre aquestes opcions que Messi torni a vestir de blaugrana. En la reunió d'ahir se li va explicar al seu pare que hi ha un pla de sortides per fer factible el seu retorn, però després d'escoltar Jorge Messi, creuen al club que el jugador no els donarà el temps que necessiten per executar-lo, perquè la seva intenció és decidir el seu futur en els propers dies. Des del club mantenen, però, que la decisió final és en mans de Messi, idea en la que ha insistit Xavi aquest migdia des del Japó.
Està la situació en mans del president i del pare del Leo, per tant, veurem com acaba, però finalment jo crec que la paella pel mànec la té el Leo.
Paraules del tècnic blaugrana després de l'amistós que han jugat aquest migdia al Japó contra el Vissel Kobe en el darrer partit d'Iniesta al conjunt nipó. Els blaugranes s'han imposat per 0-2 amb gols de Frank Kessié i Eric García.
Però avui ha sigut el dia que la Lliga ha validat el pla de viabilitat que li havia presentat al Barça.
Sí, és el pas previ imprescindible perquè el club pugui intentar la incorporació de Leo Messi. Com dèiem, el que hauria de fer el Barça és començar a executar-lo per fer lloc a l'argentí si és que aquest no es decanta abans per una altra opció. Tot això amb la dificultat que el Barça està excedit de fair play i per cada 10 euros d'estalvi, perquè ens entenguem, en pot gastar 4. Per tant, hauria d'alliberar-ne 100 per donar cabuda a un contracte de 25 milions per any com el que ha pactat amb Leo Messi. Per deixar enrere aquesta situació i poder tornar a la norma de l'1, tinc un euro, gasto un euro, el Barça hauria d'aixugar fins a 250 milions. De moment, l'okay de la Lliga permetrà inscriure els nous contractes de Gavi i Araujo.
Acabem, dues previsions per aquest vespre.
A Roland Garros tindrem partit de quart de final al Alcaraz Tsitsipas a partir d'un quart de nou. Djokovic ja és a semifinals després d'eliminar Khachanov. En bàsquet, a partir de 3:15 a RAC+1, el primer partit de les semifinals de l'ACB de bàsquet Madrid-Penya.
Gràcies, Roger.
De res.
I el temps, a veure, Carol, bona tarda.
Bona tarda.
Pluja a Osona, no?, sobretot.
Sí, una nova tarda de tempestes i Osona és la comarca que ha rebut més aigua, en alguns casos fins a 81 litres per metre quadrat a Calldetenes. Ben a prop a Vic, 46, dels quals 25 en mitja hora i dels quals 5,4 en un minut, que això és un aiguat realment impressionant, de 40 a 50 sectors com Roda de Ter, on ahir van sumar-la també de 30 a 40, a Vilanova de Sau 34, a Taradell només un, sap greu, però en tot cas tota aquesta aigua a través del riu Gurri o, per exemple, de la Riera Tavèrnoles, on han caigut 34 tavèrnoles, doncs és aigua que se'n va cap a l'embassament de Sau, que continua pujant. Encara plou, però amb menys intensitat a la Osona i altres sectors del nord del país. En qüestió d'una o dues hores tot això anirà marxant. I demà un dia diferent, perquè al matí força sol, però aniran augmentant els núvols, a la tarda cel tapat, però no tindrem aquesta situació de tempestes que fa dies que arrosseguem, però sí que alguns ruixats cap a Pirineu, Prepirineu, menys importants que aquests últims dies. Baixen les temperatures, tret del Pirineu i nord de les comarques de Girona, on podrem sumar un parell de graus.
Reykjavik.
Reykjavik, 5,7 de mínima, 7,8 de màxima.
Gràcies, Abel. Fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
Una pluja que em sembla que t'ha tocat, no, Anna Ponsí, també?
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona
sí,
tarda.
Me l'he trobat amb el cotxe i déu-n'hi-do, eh? Els cotxes anaven molt a poc perquè era perillós en aquest moment en què caia aquest patac d'aigua.
A Osona, també,
sí,
te l'has trobat?
Sí, sí, justament a la zona on deia la veu.
Però això no ve de... No, o sigui, tu no baixes per Osona, no, normalment?
No, avui venia per Olot.
Avui venies per Olot. Ah, perfecte,
sí,
perfecte.
Sí, sí.
Bé, amb la periodista Anna Ponsí, ja ho sabeu, aquesta temporada fem el Codi 60, recordem Codi 60, persona morta en l'argot dels Mossos d'Esquadra, és el que diuen els Mossos quan comuniquen la mort d'algú, i amb aquesta secció, de fet, l'Anna el que fa són obituaris anònims de persones que han tingut una mort inesperada. Avui qui?
Avui us vull parlar d'en Xavi Tondo Volpini. Va morir a Granada el 23 de maig del 2011, quan tenia només 32 anys. Era de Valls, era ciclista professional, formava part de l'equip de Movistar i s'estava preparant justament per participar en el Tour de França d'aquell 2011. En Xavi vivia amb la seva dona, la Sílvia, Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa, on també doncs, tenia moltes carreteres per poder-se entrenar. Es va criar en una família nombrosa a Valls, eren 5 germans, en Xavi era el segon, el més gran l'Alfonso, després venia ell, després en Marc, tots tres del mateix pare i de la mateixa mare, i més tard van arribar en Jaume i l'Helena Bernabéu, fills d'una segona parella de la mare. Hem parlat de la infància d'en Xavi i d'aquests germans justament amb en Jaume. Amb en Xavi es portaven 12 anys.
Estava per casa amb nosaltres a vegades i jugava, no? Ja, vivíem com en una mena de masia, llavors doncs, hi havia com una baixada de ciment i baixàvem per allà amb cotxets de joguina o amb coses, fèiem concursos, fèiem el ruc, i amb ell doncs, va ser el primer amb qui vaig jugar moltes coses, a la Play, a l'Uno, a l'Scrabble, a molts jocs. Ens tenia molt de carinyo a ma germana petita i a mi, els dos petits, i no sé, una anècdota que recordo, va estar treballant un temps a la Kellogg's, que està a Valls, la fàbrica, i un dia va venir amb una bossa enorme de joguines que regalaven en aquella època i ens la va abocar damunt.
En Xavi, que va morir d'un accident domèstic, després us explicarem el que va passar, doncs era un nen molt mogut, hiperactiu, segons la seva mare, l'Emma, i el van apuntar a diferents activitats fins que va descobrir la seva passió, la seva autèntica passió de la mà de l'oncle i del pare d'en Jaume.
Va fer hoquei un temps, però no li acabava d'agradar perquè perdia, ni ell tampoc hi podia fer res, perquè només era un jugador. Va fer judo i tampoc li acabava d'agradar, i en algun moment va demanar una bicicleta, i això doncs, suposo que sí que li tenia certa afició, i el punt clau va ser quan mon pare se'l va endur a fer una sortida per carretera, no? Van anar de Valls a Cabra del Camp, que és un poble que hi ha per allà a prop, i d'aquí una mica va començar tot. Ell tenia com 14 anys, el van apuntar poc després al CB Valls, a la secció ciclista, i ja, bé, la resta és història.
I de fet, en Jaume, Albert, li ha quedat molt present un so de casa seva.
El veia bastant sovint, molt sovint en mallot, fins i tot per casa, no? I un so que sempre recordaré és el d'aquelles sabates que porten els ciclistes, no? Que s'enganxen al pedal, doncs allò amb un terra de casa fa un clic-clic molt, molt característic, no? Llavors, quan arribava, senties aquell clic-clic i es dutxava i bé, i el teníem per allà a casa.
En Xavi va començar a entrenar cada dia, moltes hores, van arribar els primers guardons, eren anys també complicats amb el dòping, amb control sorpresa en qualsevol moment. La família sempre era molt a prop per animar-lo.
El que més recordo potser és anar-lo a veure a curses, que gairebé no el veies, no? Tu estaves a un lloc quiet i de sobte veies allò, la serpiente multicolor, que diuen, no?, que deien. Un munt de gent passant molt ràpid i com que van amb aquells colors tan llampants, doncs fa un efecte molt curiós, no? Però després, doncs, si guanyava, que va guanyar bastants trofeus, doncs sí que el veien pujar al podi, que deien el seu nom i tot això, i la celebració. De fet, van haver d'encarregar un prestatge només per exposar els trofeus que anava guanyant.
I a més, en aquestes curses, sobretot, per exemple, a Valls o en els llocs doncs, on podia passar al costat de la seva mare, la saludava sempre, sempre des de la bici, no? Tondo era un ciclista molt proper, ulls blaus, somriure permanent, es mostrava molt humà amb els aficionats que el volien conèixer o fer-se fotos amb ell.
Al final d'una volta a Espanya, després de molts dies, etapes llarguíssimes, no et pots ni imaginar com de cansat et deus sentir després d'això, doncs ell va atendre totes les persones, tots els seguidors que volien passar un moment amb ell, no? Fins al punt que no va poder ni dinar, l'equip, el bus de l'equip va marxar sense ell, si se'l van haver d'endur després amb un cotxe d'algun directiu o no sé com, i això em va marcar molt, em va deixar molt impressionat i diu molt quina mena de persona és, que...
Aquesta cançó que escoltem la va escriure el seu germà Marc, que per fer-li en vida doncs, li va dedicar aquest homenatge i li va escriure un correu electrònic i en Xavi doncs, li va contestar...
Perdó, o sigui, això és quan encara era viu, eh? Sí. Xavi Tondo, que li va fer al seu germà aquesta cançó.
Sí, sí, el seu germà que va per darrere d'ell, en Marc, doncs, que a més és músic, li va escriure doncs, això, aquesta cançó i li feia aquest homenatge, no? I li va enviar un correu electrònic i la resposta d'en Xavi, que després em van fer unes samarretes, era això, no? De... quan caus et tornes a aixecar i tantes vegades com faci falta, perquè al final la bicicleta també és això, no? El cas és que la família era conscient que cada cop s'estava fent més popular i n'estaven orgullosos i en treien pit.
Recordo explicar un dia a l'institut això, que mon germà era el Xavi Tondo, i no s'ho creien, perquè tenim cognoms diferents, perquè tenim pares diferents, i llavors havia de assenyalar, no, però mira, ens diem Volpini. I una companya de classe que es deia Ramos deia, sí, clar, jo sóc parenta del Sergio Ramos, no? No em creien. Però sí, sí, perquè el Xavi a Valls és bastant conegut. Llavors la gent se sorprenia quan jo els explicava aquesta relació.
Com molts en aquella època, els nascuts l'any 78, doncs van créixer mirant el Tour, la Vuelta a Espanya, inspirats en figures com Indurain, Perico Delgado. Ell, doncs, va tenir la fortuna, el talent de fer carrera professional, com explicava ell mateix en una entrevista a VilaWeb Televisió de Valls fa 12 anys.
Quan vaig començar a conèixer el ciclisme, des del principi em va enganxar molt, no? I sí que ho somiava, has d'arribar a ser professional i intentar-ho fer una mica bé, no? I a poc a poc, doncs, bueno, vas progressant i vas pujant esglaons i bueno, doncs ara crec que encara espero que només sigui el principi, no? o la meitat del camí, que encara crec que en queda bastant, no? I espero que encara quedin capítols bons.
Això no és tan habitual amb aquests obituaris anònims que fas, no? Perquè no sempre tenim gravada la veu de la persona, no? En aquest cas, com que era un ciclista cada vegada més popular, cada vegada més conegut, cada vegada guanyava més curses, no? Doncs com a mínim hi ha la seva veu gravada que l'hem pogut sentir.
Sí, i impacta molt, no? Sentir-lo, perquè va ser pocs mesos abans de morir, no? I ell deia això, no? Que esperava que encara li quedessin doncs, moltes coses bones. El cas és però que en Xavi va tenir mala sort al llarg de la seva carrera, perquè no només sumava, doncs això, alguns accidents en bicicleta, caigudes, sinó també de cotxe. Però, a més, justament fixa't tu quina mala sort, en una de les sortides, en una d'aquestes curses, li va passar això.
Un cop estava entrenant-se als Pirineus, estava a punt de començar de córrer per primera vegada una volta de les grans, no recordo quina, i es va trobar un isard, que és com una cabra montesa enorme, que no n'hi ha moltes, jo no n'he vist mai cap. Doncs va i li surt just en el moment que ell passava i del xoc doncs es va trencar, crec que una costella o més, no? Però de seguida que podia tornar a estar dalt de la bici.
Per això, amb tants accidents com havien anat passant, en Jaume no va pensar el pitjor quan realment va arribar la desgràcia. Li van dir que el seu germà havia tingut un accident domèstic, que era una altra cosa que ara us explicarem, i que la seva mare era a l'hospital amb un atac d'angoixa.
Què va passar exactament? Perquè havia nascut el Xavi 1979, 32 anys, 2011, no? És quan hi ha aquest accident domèstic, deies, no? Que és el que li provoca la mort.
Ell acabava de fitxar pel Movistar Team, es preparava, com us deia al principi, pel Tour de França, era a Sierra Nevada, a Granada. El dia 23 de maig de l'any 2011, com tu deies, a les 10:10 del matí, quan sortia de l'aparcament amb el cotxe amb un altre ciclista del seu equip, el basc Beñate Intxausti, va patir un accident mortal.
Va anar a entrenar a Sierra Nevada, havia llogat un apartament amb un company ciclista i aquell dia doncs havien pujat al cotxe per sortir de l'apartament i anar des d'on volguessin començar l'entrenament, i fent marxa enrere per sortir del garatge, la porta automàtica va donar un cop al cotxe. Llavors, sense parar del tot el cotxe seguia retrocedint, el Xavi va treure el cap per la finestra, amb tanta mala sort que aquella porta va tornar a activar-se fora de temps i el va aixafar, li va aixafar el coll, i pel que tinc entès va ser instantani o va ser molt ràpid la mort.
Les cròniques periodístiques d'aquell dia expliquen també una versió semblant. Diuen que el ciclista va baixar del cotxe i va quedar atrapat entre, doncs això, el seu vehicle i el portal, doncs provocant-li la mort. En Jaume entén que hi hagi curiositat per saber com va anar exactament, però ell assumeix que va ser un accident.
Que és molt rocambolesc. Llavors, tampoc és una cosa que m'acabi d'agradar recrear-me, no? Recordo els primers dies amb uns parents, estàvem dinant, i jo intentava menjar tranquils, i ells ja estaven parlant precisament d'això, no? Intentant entendre què dimonis havia passat, no? I buscant, no? I fent esquemes, no? La porta s'havia tancat així, es devia tancar així. Jo no vaig gosar dir res, perquè tenen tot el dret del món i cadascú, doncs, ho processa com pot, no? Però en aquell moment em va sentar bastant malament, perquè jo intentava menjar una miqueta i no tenia ganes d'imaginar res.
Aquesta cosa absurda i inesperada, no? Perquè dius, imagina't el que devia haver patit la família perquè anava en bici. I a vegades, quan veus aquestes curses ciclistes, acaben de pujar dalt d'un port i comencen a baixar 70 o 80 per hora, i dius, hosti, però
perillosíssim.
És molt perillós, hi ha molt risc, no? I llavors, al final, acabes trobant la mort de la manera més inesperada, amb aquest accident que explicava ara el seu germà.
Sí, sí, com tu deies, aquesta mort sobtada, absurda, que han anat païnt com han pogut, amb reunions familiars doncs molt intenses i extenses, diuen ells, conscients doncs de tot el que ja no podrà viure, de tot el que ja no viu, és a dir, les petites coses de cada dia, deien ells, jugar doncs a la Play o videojocs, que els agradava molt, no? Però coses molt importants, com el naixement de la seva neboda, la Simona, que ha arribat fa poc, de fet quasi neix el mateix dia de la seva mort, no? Unes hores després va néixer la Simona, quan just es feia l'aniversari de la mort d'en Xavi. O, per exemple, una carrera prometedora com la que tenia.
Sí, sí, no, clar, li quedàvem uns quants anys de carrera. Ell hagués aguantat dalt de la bici el màxim de temps possible, perquè li encantava. Sí, 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 això també no hi penso tant com amb les coses més personals i petites, però també a nivell de la seva carrera professional, doncs és una putada el que li va passar.
Per en Xavi Tondo van fer fins a 3 funerals a Sant Joan les Fonts, on vivia, a Valls, i també una cerimònia més íntima, més familiar. Van rebre, doncs, com us podeu imaginar, tota mena d'homenatges de la família, del món ciclista, de fet, homenatges que encara es van fent cada any.
Per tant, la mort del Xavi Tondo, d'aquest ciclista professional, està, diguem, englobada dins del paraigua anual de morts per accidents domèstics.
Exacte, i és un tipus de mort que l'any passat va sumar prop de 40.000 accidents domèstics, que es consideren això, en
accidents,
entorn
no persones
casular.
Mortes, eh?
Accidents. Prop del 16%, que passa, són accidents que se suposa que almenys hi ha una persona implicada, poden ser més d'una, no? Però en principi són 40.000 accidents a casa, segons l'Institut Nacional doncs d'Estadística, dels quals el 16%, prop de 6.400, han passat a Catalunya, amb víctimes majors de 15 anys, això també és important, perquè amb els menors o amb nens doncs també és fàcil, no?, que hi hagi més accidents. Per tant, compten els de més de 15 anys. És la segona mort per causes no intencionades per darrere dels accidents de trànsit, i segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, l'1,7% d'aquests accidents són mortals i la gran majoria són caigudes que afecten sobretot a la gent gran. Hi ha un estudi molt interessant que van fer els forenses de Tarragona per conèixer a fons tota aquesta qüestió, i de totes les autòpsies que van fer entre el 2013 i el 2017, en 116 d'aquestes autòpsies, la causa de mort havien estat caigudes accidentals a casa. La majoria eren persones de 65 anys o més, i el gruix més important eren dones, amb una mitjana d'edat de 83 anys, i 7 de cada 10 havien mort per traumatisme cranioencefàlic. I fixa't una cosa molt important i molt interessant, que és el que d'alguna manera volien explicar aquests forenses, i és que la majoria prenien un medicament o fins a 5 medicaments. És a dir, la influència dels medicaments que poden tenir també amb les caigudes de la gent gran.
Que, a més, en alguns d'aquests casos, persones grans que viuen soles i que pot ser que no es descobreixi l'accident que ha tingut fins al cap d'uns dies. Això va ser el 2011, no? Gràcies al seu germà, el Jaume, estem recordant el Xavi Tondo, han passat 12 anys i suposo que, clar, hi ha coses, evidentment, que no s'obliden mai, no?
Exacte, sobretot aquell dia, no?, de la tragèdia que els hi donen aquesta notícia. El cas és, tu abans comentaves, ostres, realment quan ets ciclista hi ha un risc. En Xavi havia parlat justament de la mort amb la seva mare, justament per accidents d'altres companys en bicicleta. Sempre deia que ell assumia els riscos de la seva professió, però clar, ningú s'esperava que passés una cosa com aquesta, no? En Jaume i els seus germans han hagut d'agafar consciència, i això en Jaume ho té molt present perquè és dels més joves, de la importància de viure i d'aprofitar el dia a dia.
A nivell personal també, clar, provoca, sempre he tingut des d'aquell moment una certa por, no?, al pas del temps, a la fragilitat de la vida. Als 18 anys la majoria de la gent se sent immortal, no? I jo de sobte, d'un dia per l'altre, vaig haver d'acceptar, no, Jaume, no tens per què arribar a vell. Res t'assegura que hagis de morir plàcidament en un llit rodejat de la gent que t'estima. No, és possible que et moris demà. I això, doncs, genera una angoixa que no se te'n va mai del tot.
És aquella pèrdua de la innocència de les persones que han hagut de viure la mort propera d'algú quan són molt joves. El cas és que ho hem anat explicant una miqueta, tots els germans són una mica artistes, el gran, l'Alfonso, escriu, en Marc, el que va darrere d'en Xavi, és músic i dibuixant, el sentíem abans, en Jaume és ninotaire professional, de fet ara està fent tires per al Jueves, i l'Helena, l'única noia de la colla, la petita, també compon cançons com aquesta, que va dedicar al seu germà en el desè aniversari de la seva mort.
Me imagino que te tengo aquí a mi lado, que volvemos un segundo hace 10 años. Y no entiendo cómo ha pasado el tiempo, es extraño. Si me esfuerzo, puedo verme entre tus brazos.
Sí, això ho vam dir quan érem petits i ens va fer molta gràcia. Ho va dir ma germana, diu... A casa som tots artistes, mira el Javi, va en bicicleta. Sí, és curiós. No tots tenim el mateix nivell d'èxit que el Xavi, no? Però sí que potser no ens hi guanyarem la vida, però ho fem, no? Perquè s'ha d'aprofitar el temps.
La seva mare, l'Emma Volpini, que porta el cognom d'un besavi nascut a la Toscana, també manté molt viu el record amb el club ciclista Xavi Tondo, i com us podeu imaginar, tot i estar destrossada, sobretot al principi, s'ha esforçat per mantenir la pinya entre els 5 fills.
Com diu ma germana, sempre serem 5, no? Sempre... ja és una tonteria, no? Però tenim un llum just damunt la taula del menjador que són 5 bombetes, no? Llavors ma mare s'ha preocupat de que estiguin sempre les 5 enceses. I bé, i amb el temps també hem començat a fer bromes una mica, no? Un aniversari meu, no sé, devia ser fa 2 o 3 anys o 4, vaig comentar: ostres, m'ha felicitat molta gent, saps qui no m'ha felicitat? El Javi. És que no en sé res últimament, no sé quins collons que té. I bueno, a poc a poc tu prens amb una mica més d'humor que és el que hagués fet el Xavi si la història hagués sigut diferent, perquè ell també era molt de la broma.
En Jaume, que com deia, em porta aquest humor a les venes, és ninotaire, ha fet un dibuix molt bonic que penjarem a les xarxes, on se'l veu amb el micro de RAC1 i en el pensament hi té el seu germà Xavi, doncs que, com no pot ser d'una altra manera, sempre els acompanya.
Preciós, Anna Ponsi, aquest record al Xavi Tondo, gràcies també al Jaume i tota aquesta família d'artistes. Gràcies, Anna.
A vosaltres.
Bé, ho deixem aquí. Avui a Islàndia, ara hauríem de dir tots els noms, però avui en direm només un, el del David Valverde, que ens ha acompanyat durant aquests mesos. Gràcies, David, la feina que has fet boníssima al control tècnic durant aquests mesos. Ens en recordarem moltíssim de tu. Gràcies, de debò. Una pausa i de seguida arriba l'Anna Ballonesta amb el 9C. Tornarem nosaltres demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.
Quan el teu fill punxa la roda del cotxe, sona així. I quan el teu fill punxa el saló de casa, així. Si unifiques les teves assegurances del cotxe i de la llar a més d'un estalvi garantit, incloem la cobertura de pneumàtics i un manetes per casa. Sí o sí. Vine directe a lineadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Prepara casa teva per a l'estiu. Transforma el teu exterior amb les exclusives cobertes de piscina i pèrgoles bioclimàtiques de Brissut.
Aprofita l'oferta excepcional a Brissut per les jornades de portes obertes del 16 i 17 de juny. Preu de fàbrica, sense IVA i amb muntatge i instal·lació gratuïts. Troba'ns a Cornellà. Sortida 15, Ronda de Dalt.
A Brissut, dona vida al teu exterior.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Ara, a Calvet, et financiem els electrodomèstics Miele perquè els puguis pagar còmodament fins a 24 mesos i sense interessos. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. Electrodomèstics Calvet, més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Saps a quines deduccions i desgravacions tens dret en la declaració de la renda? Truca a Legalitas. Els seus advocats fiscalistes t'ajudaran. 900 106 08. Legalitas i endavant amb la teva vida.